Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Es pot consultar ja des d'avui la tesi doctoral de Pedro Sánchez per internet en una mesura de transparència que arriba després de la polèmica sobre la possibilitat que el president del govern espanyol hagi plagiat o no el seu treball. Mentrestant, hem sabut també avui que la Universitat Autònoma de Barcelona diu que Albert Rivera no és doctorand, com consta en el currículum del web de Ciutadans. L'explicació que ha donat la rectora de l'Autònoma arriba el mateix dia que el Partit Taronja ha canviat el currículum de Rivera, precisament al web del Congrés. La rectora Margarida Arboix ha desmentit així que el president de Ciutadans sigui, doncs, doctorant. I la Universitat Rei Juan Carlos ha denunciat un esborrament massiu de mails entre els anys 2008 i 2014, època que inclou els màsters de Pablo Casado, Cristina Cifuentes i Carmen Montón. El centre ha denunciat a la policia que concretament s'han eliminat 5.400 correus electrònics, tant enviats com rebuts de l'Institut de Dret Públic. És notícia també que l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, president de la Tarraconense, ha enviat una carta d'agraïment al papa Francesc en nom de tots els bisbes de Catalunya. El motiu són les acusacions rebudes els últims dies i sobretot les darreres setmanes en relació amb els casos de pederàstia. Els bisbes diuen que se senten molt propers al pontífex i posen en mans de la Mare de Déu, que els catalans veneren sota l'advocació de Montserrat, la seva persona i tot l'exercici de la seva missió apostòlica. I també un apunt cultural, en aquest cas, sobre el Teatre Lliure, que elegirà el substitut de Pasqual. Triarà la direcció amb un concurs europeu després de la marxa de Lluís Pasqual. La direcció transitòria l'assumiran la fins ara directora artística i sotsdirectora del Teatre Lliure, Clara Rodríguez, i també l'adjunta a la direcció artística Aurora Rosales. Fins aquí l'actualitat. De seguida, al Mirador. Avui parlarem de les dificultats internes que està tenint el president nord-americà Donald Trump i la seva situació en la meitat del seu mandat. Abans, però, com cada dia a aquesta hora, el pensament del dia.
En el libro del Eclesiástico se dice que Isaías vivió en tiempos de sequías, en el siglo 8 a.C. El libro de Isaías es el primero de los llamados cuatro profetas mayores. Su relevancia se hace notar porque es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo, después de los Salmos. El pasaje que comento es el capítulo 49, los versículos 14 y 15, que dicen así: Sión había dicho: el Señor me ha abandonado, mi Señor me ha olvidado. ¿Es que puede una mujer olvidarse de su hijo de pecho? ¿No compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Este pasaje nos habla, nos muestra el amor de Dios por nosotros, que no se olvida en ningún momento y se compadece siempre de nuestros errores y miserias. Es difícil que una madre se olvide del hijo de sus entrañas, pero Dios supera con creces este amor por cada uno de nosotros. Su amor es un amor personal que no sabe contar más allá de uno, como explicaba el cardenal Bantuan. Por medio de la entrega de su Hijo Jesucristo en la cruz, ahora somos hijos de Dios y, como dice San Pablo, herederos de su gloria. El amor de Dios es un amor lleno de esperanza, que nunca se desdice, e infinitamente más grande que el que pueda tener cualquier hombre o una madre por su hijo.
Radio Estel.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts i mig de les 6. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido, i avui també, des d'avui, el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Analitzarem la situació de Donald Trump, protagonista, com segurament tots sabeu, d'una nova tempesta política, en aquest cas per un suposat sabotatge des de la mateixa Casa Blanca contra ell. Ja hi ha hagut, de fet, algun reconeixement en aquest sentit. El president dels Estats Units busca el que ell anomena els traïdors, que sembla que han organitzat una resistència secreta per boicotejar decisions preses pel mandatari. La publicació d'un article anònim el dia 5 de setembre, és a dir, ara fa poc més d'una setmana, en el diari The New York Times, obre la caixa dels trons. El text parla d'un grup de membres de l'executiu que ha organitzat aquesta mena de resistència. Gairebé 2 anys després de guanyar les eleccions i d'arribar a la presidència, Trump continua mostrant-se com un home excèntric, erràtic, podem dir, i amb poca habilitat diplomàtica, però també se li estan reconeixent altres qualitats que els nord-americans veuen positivament. En qualsevol cas, davant això, i en funció del que passi al novembre, en unes eleccions legislatives parcials que poden fer-li perdre la majoria al Congrés, Donald Trump pot tenir molt complicat acabar fins i tot el seu primer mandat. La possible destitució política i fins i tot judicial planen sobre el president. Ens acompanyen avui per analitzar aquest tema Alexander Golovin, que és analista dels Estats Units, membre del grup Catalans Lliures, entre altres coses. Senyor Alexander Golovin, benvingut. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Ha anat bé l'estiu?
Sí, molt bé, molt bé.
Molt bé. També saludem Jordi Verdaguer, que és escriptor, president de Barcelona en Síria i també analista internacional. Senyor Verdaguer, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Com sempre, gràcies a vostè. I segueix promocionant aquest nou llibre, no?
Sí.
La ciutat de les tres catedrals.
Sí, que és Barcelona, i sí, la propera presentació la tindré a Melilla a finals d'aquest mes.
O sigui que Barcelona continua venent, eh? La marca Barcelona.
La marca Barcelona ven sempre.
Recordem, sí, que Verdaguer havia escrit ara fa uns 4 anys un llibre sobre Granada, Los, sí, Azares de Granada.
Exacte, sí. I també vaig fer un segon llibre, que era Copla Recuerdo de Manila, que me'l van publicar a Cuba, justament.
Molt,
sí,
bé. Doncs enhorabona. I saludem, sí, també, per completar les presentacions, Salvador Aragonès, periodista, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Benvingut, senyor Aragonès.
Bona tarda.
Bona tarda, també. L'estiu bé?
Molt bé, molt bé.
Tot i que ja ens havíem vist.
Ja ens havíem vist.
És veritat, ja havia vingut una vegada.
No m'hi estreno avui.
Exacte. Bé, parlem de Donald Trump. Què passa amb aquesta mena de complot? No sé si podem trobar alguna clau, si és que és la informació que sabem prou certa, prou completa. Què dirien, si vol començar el senyor Golovin?
Bueno, el tema és que aquest és un aconteixement, jo crec que històric. El que passa és que ja portem una legislatura de Donald Trump que qualsevol cosa, en altres legislatures, amb altres presidents, seria una cosa molt més, que la magnificaria molt més. En canvi, Donald Trump semblen coses normals, no? Ja per la tendència que porta, però el fet és que aquesta notícia és molt important. I jo crec que Trump té raó quan tu al inici del programa has comentat que ha acusat traïdors aquestes persones, però jo crec que a Trump comet un error que és no s'ha diferenciat entre el concepte legal o moral i polític. És a dir, aquestes persones traïdors legalment no ho són, perquè per trair els Estats Units només ho pots fer en temps de guerra o quan els Estats Units està en una guerra, però els Estats Units no està en una guerra i, per tant, no poden ser traïdors, però moralment i políticament sí que ho poden considerar-se, perquè aquestes persones no han estat escollits pel poble americà. El Donald Trump sí que ho ha estat escollit per ser president i, per tant, són nomenaments que ha fet presidencials. Per tant, aquestes
de
persones...
De màxima confiança al president.
Aquestes persones es deuen al president i no són ningú per, diguem-ne, contradir les directrius del president. El que sí que poden fer és, si no estan d'acord, doncs sortir públicament, denunciar-ho, renunciar al seu càrrec i dir-ho. Però el que fan amb aquesta situació és com diria Paul Simon amb la seva cançó de I'm Here to You, Mrs. Robinson, no? Els està posant en safata un argument a Donald Trump perquè comprin la imatge aquesta de que té tothom a la seva contra i ell és l'únic que s'erigeix en defensar el poble americà.
I per què aquesta resistència? Perquè no estan d'acord? Perquè Trump potser té unes maneres que internament s'estan manifestant com a tensionadores? No sé.
Clar, és que com que no ho sabem exactament, precisament és tan important que aquesta gent, en comptes d'en secret modificar les decisions de Trump, que és elegit pel mandat popular, el que no poden fer és internament anar modificant aquestes coses i ho haurien d'explicar públicament perquè els americans o el periodisme en general pugui decidir, pugui explicar les coses i que llavors la gent decideixi més endavant.
Després entrarem en altres consideracions sobre Trump, perquè ara arriba a la meitat del mandat, al novembre, i hi ha, com sempre pels als Estats Units, cada dos anys eleccions legislatives parcials que moltes vegades canvien majories. Veurem què pot passar i fins i tot si pot haver-hi algun inici del procediment d'impeachment o destitució, també per les qüestions... diguéssim, d'afers personals de Donald Trump, que també han sortit aquestes setmanes. Però què dirien els altres, senyor Verdaguer, senyor Aragonès, sobre això? Com veuen aquesta polèmica?
Jo només volia afegir que el poder agrada a molta gent. El poder corrompeix sempre. El poder que hi hagin grupets dintre el poder que vulguin treure el que hi ha dalt i vulguin canviar-lo, això també passa sempre. Que passi amb el Trump, pues és normal. I vull dir, és un fet, pues, la veritat és que dintre de la línia de lo que és la política i de lo que és el poder corrompeix la gent, el poder fa que tothom en vulgui més i tothom li agradi. Una altra cosa és la figura d'aquest tal Trump, que ha estat escollit pel poble americà, no deixa de ser un president amb unes certes característiques molt diferents dels presidents que hi ha hagut fins ara, i que la seva política, pues, que no li agrada a molta gent, i pues, hi ha camarilles, però hem de recordar sempre que el Trump ha estat lliurement escollit pel poble americà i jo estic segur que acabarà el mandat.
Vostè creu que l'acabarà i també que aquestes crítiques al president potser el que és natural és que arribin des de la societat americana, però no haurien de produir-se efectivament en el cercle de col·laboradors, com també ara deia el senyor Golovin. Doctor Aragonès, vostè com ho veu? Perquè sí que és veritat que dona la sensació que amb Barack Obama o amb Bill Clinton això hauria estat, vaja, una notícia superescandalosa, i ara sembla que no tant, no? Perquè ens té acostumats, Trump, a aquesta manera de fer.
Bueno, no estem acostumats, eh? O sigui,
no jo... estem acostumats, però amb Trump sembla que tot sigui possible, sembla, eh? Sí.
Bueno, és que el president dels Estats Units té un poder molt fort i molt profund. Llavors, diríem, la gent l'aguanta. I, a més, els seus partidaris l'aguanten bé, perquè ell ha fet dues coses, que són rebaixar impostos i fer pujar l'economia. O sigui, la borsa està pujant.
Per tant, serien mesures polítiques positives pels nord-americans.
Serien mesures econòmiques, positives. I això, doncs, és el que al poble americà li agrada més, perquè allí, vull dir, el dòlar és l'important, no?
És cert.
Societat americana. I llavors, si el dòlar va bé, escolta'm, el de més que...
El vot amb la cartera funciona molt als Estats Units.
I llavors, diríem, hi ha un altre aspecte, que és que ell, vull dir, realment, com a president dels Estats Units, jo crec que deixa molt de desitjar, no? Com deia el company abans, no? Per què? Perquè avui diu una cosa, després en diu una altra, després fa un tuit, després fa el contrari del tuit, després fa el contrari del contrari del tuit. Escolta, això no és governar.
Però això és molt polític, eh? Aquí també ens ho trobem.
Hem tingut algunes notícies aquí últimament.
Per exemple, ve aquí Europa, llavors doncs diu que res, molt bé i tal, però després se va veure el dia següent a Trump a Helsinki, i llavors ens diu, els europeus són un desastre i no sé què.
Sí.
Això, com pot ser això, no? Totes aquestes coses, dius, això és fer política? Home, jo diria que no, perquè en aquests moments se li ha capgirat, diríem, no solament Europa, sinó que també té les seves crítiques de Corea del Sud i del Japó.
Perquè són tradicionals aliats.
Clar, són tradicionals aliats i en aquests moments el bullici que hi ha en el Pacífic, doncs, escolta'm, a veure, el Trump no se l'està jugant bé. Se'n va veure el Kim Jong-un a Singapur i tal.
Això sí que va ser impactant, no?, aquesta imatge.
Un espectacle i tal, però no passa res.
Ja, certament.
I ara li diu al Kim Jong-un, tornem-se a reunir, perquè per no torni a passar res.
Sí que és veritat que, com a mínim, aquesta amenaça de Corea del Nord de complicar la situació internacional a nivell nuclear...
Home, tirava coets, aquella la Corea del Nord,
sí.
No? Ara ja no se'n tiren.
Això, exacte, almenys això sí que ha passat.
Home, i, bueno, que sí que és veritat que la imatge aquella dels dos països donant-se la mà al mig de les fronteres és una imatge molt potent i és un pas important si el que es vol és, diguem-ne, calmar una mica la situació entre les dues Corees.
Sí, jo crec que la desnuclearització, que aquest és el punt calent de tota la qüestió, la desnuclearització de Corea del Nord no s'ha produït. No, aquest és el punt calent.
Certament, sí. Certament.
Fins que Corea del Nord no tregui els seus míssils i la seva producció nuclear, bueno, tot això és fer escenalls i coses, no? Vol dir molt divertit, molt d'espectacle, molt de teatre, però... Parole, no?
En qualsevol cas, no dona la sensació que Donald Trump, potser, i en la línia del que deia ara Salvador Aragonès, li manca com un full de ruta, com jugar una carta presidencial, una línia política més concreta. Li falta això, potser, a Trump? De cara al món, clar, els nord-americans no sabem com li valoraran la gestió.
De cara al món no té cap full de ruta i va canviant a cada moment.
Aquesta és la problemàtica, perquè de cada president, històricament hem sabut més o menys com va, no?
Sí. I l'únic que té clar és la política envers Israel, això ho té claríssim, i que compleix, ell el que va dir a la campanya electoral ho està complint, dintre de lo que és Estats Units, perquè està...
Dins dels Estats Units, sí.
Dins dels Estats Units ho estan complint. Ara fora, això és...
Però ell no tenia ni idea abans, i ara continua sense tenir massa idea.
No sap on va.
Perquè dimiteixen els seus assessors, els seus secretaris d'Estat...
Que és un fet sense precedents, gairebé, que el secretari d'Estat no completi el mandat amb el president. Això sí que... Em sembla que no havia passat mai, o gairebé mai, o molt poques vegades, vaja.
La política exterior dels Estats Units, la veritat és que sempre ha deixat bastant que desitjar. Però...
Sí, sempre he deixat bastant desitjar per una mica de...
Clar, perquè topa molts interessos.
Per falta d'un criteri, diríem... L'únic criteri és el que diu Trump ara, American first.
Sí,
no?
Sí.
Amb això s'ha acabat, no? Amèrica sí. Primer i l'un de més que s'espavilin, no? Però, clar, però vull dir, aquesta potència que és mundial, per exemple, amb Turquia ha fet un lío tremendo...
Sí.
Bueno, Turquia en aquests moments, doncs, l'Erdogan se l'està passant canutes, no? I els turcs també. Vull dir, bueno, potser s'ho mereixien, no ho sé, però aquí no hi entro en aquesta qüestió, sinó que dius, oh, ara, de pronta... I l'única política clara, estic d'acord amb ell, és Israel.
Israel és l'única
política... És l'única política clara...
Que potser Barack Obama s'havia passat una mica del contrari, no?, de distanciar-se amb Israel, també...
Sí, normalment els presidents americans, del partit que sí, sempre han tingut una bona relació amb Israel, més o menys. El que passa és que Barack Obama potser sí que va trencar una mica, sobretot, jo crec que el punt crucial va ser l'acord aquell que van fer amb Iran, que realment Israel i el primer ministre del Benjamin Netanyahu van criticar molt durament perquè... Segons la seva postura, la seva idea, era un acord que era curtterminista i a llarg termini el que feia era que treure-li sancions a Iran i que a llarg termini pogués tornar a tenir...
programa nuclear, exacte, armes nuclears. Recordem que era un acord sobre el programa nuclear de l'Iran que fa uns anys va provocar un gran terratrèmol internacional.
Sí, un gran terratrèmol. El retirar-se també es va retirar de la, dels acords de París sobre el clima, no?
Això va ser espantós.
És un desastre. S'estan tirant fums i tal, i no passa absolutament res. Bueno, però jo el que volia dir és que a l'Orient Mitjà hi ha un problema. I dius, bueno, Israel què passa? Israel el que passa és que té una por a Iran increïble. Perquè Iran és un imperi, l'Iran és l'imperi persa. I això no ho ha perdut mai aquí al cap, no? I l'Aràbia Saudita és un altre imperi, vol fer un altre imperi. No ha sigut mai un imperi l'Aràbia Saudita. I llavors aquí s'estan barallant a mort entre els uns i els altres. I, bueno, llavors...
Són les amenaces reals que té Israel, dintre dels enemics que té a prop, no?
Els té tots enemics.
Tots, ja ho sé, però vull dir que els grans són aquests. Sí,
els grossos són aquests, perquè aquests són gent molt poderosa, amb molta, molt
poder, territori, molta població. Molt,
sí, i després la Pèrsia, diria, Iran, és un país, diríem, amb molt d'orgull i molt de... Per tant, diríem, bueno, doncs que aquest acord nuclear sobre Iran no va agradar als Estats Units, no va agradar a Trump, vaja. Vull dir, això és evident.
Sí, sí.
I és fins a un cert punt, diríem, comprensible. No?
El que passa és que posar en marxa aquesta mena de revenja política contra coses que no li agradaven, doncs potser és com a mínim qüestionable que ho faci d'aquesta manera. Recordem, amics oients, que avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen el periodista Salvador Aragonès, l'escriptor i advocat Jordi Verdaguer i l'analista i membre de Catalans Lliures, Alexandre Golovín. Tenim una pregunta, com cada dia, sobre la qual podeu votar durant tota la jornada. Creieu que Donald Trump acabarà el mandat i es podrà tornar a presentar? Des de Ràdio Estel.cat teniu aquesta pregunta i tres possibles respostes. La primera, sí, podrà completar els 4 anys, però no li permetran tornar a presentar-se. La segona, sí, acabarà el mandat i es tornarà a presentar. I la tercera, no, perquè serà destituït pel Congrés o pels jutges o obligat a dimitir. Podeu respondre per una d'aquestes tres opcions. Després direm com va l'enquesta, però vostès què en pensen? Perquè s'ha dit que podria ser que els republicans li bloquegessin la reelecció. Perquè, o això, per tradició, si ell vol presentar-se, no li poden el salt als republicans.
Jo ho veig molt complicat, i més des del principi que Trump semblava que podia ser el que, quan ja havia les primàries i que al principi ningú pensava que podia ser el candidat definitiu, però quan a poc es va anar veient que tots els candidats anaven caient i ell era l'únic que liderava, i a més amb diferència, ja van començar a sortir idees de que potser l'establishment republicà el vetaria o faria alguna cosa, però al final el que han fet és sempre deixar-lo
fer. Respectar la decisió.
Perquè al final s'ha tornat a la Casa Blanca, que és una cosa que els republicans buscaven des de fa temps, i més quan... Perquè recordem que no estar a la Casa Blanca pels partits és un problema econòmic molt important. Els partits, si no hi ha una rotació habitual a la Casa Blanca, econòmicament es pateixen molt. I Donald Trump va salvar una mica el Partit Republicà econòmicament en arribar a la Casa Blanca, i per tant li deuen molt.
Doncs aquest detall, tot i que semblava menor, és important. Portava a Estats Units 8 anys amb Obama, havia estat després 8 anys abans amb Bush. O sigui, aquesta alternança és bastant, no direm que simètrica, regular, no, però bastant habitual. No acostumen a ser més de 3 mandats amb el mateix partit, diguéssim, més o menys històricament és així. I el bloqueig, diguéssim, el podria fer el Partit Republicà, però creu vostè que no s'atrevirà a fer-ho, diguéssim?
Jo crec que...
Si vol presentar-se.
Sí, hauríem de canviar molt les coses, sobretot a nivell judicial, i que fos un tema molt, molt greu i que hi hagués proves molt clares perquè es fessin alguna cosa. Si no, ho veig molt complicat.
Proves, per exemple, en el cas d'aquesta suposada...
interferència de Rússia o a nivell de finançament de la campanya. Si hi hagués alguna sentència o hi hagués alguna prova clara o algun testimoni, com el Paul Manafort, que ara està a la presó i que potser podria col·laborar amb la justícia, doncs, si digués alguna cosa important, això podria afectar. Però, mentrestant, jo crec que no.
Sí, per tant, ni destitució ni bloqueig. Ell podria decidir voluntàriament no presentar-se, també seria una opció.
Sí, però no crec.
No creu. No crec. Ell va una mica a totes,
de fet,
no?
Jo, jugar a la carta. De fet, fins i tot, jo crec que si no passa res, com estem dient, cap prova o cap fet que canviï molt la situació, ell es tornarà a presentar i fins i tot té possibilitats de tornar a guanyar, o sigui que...
Com ho veuen els altres? Perquè avui estan tots una mica crítics, però en canvi, ell pot tenir el
però
camí
de que,
cara.
Que per l'edat que té, perquè ell acabarà el mandat aquest amb 74-75 sí. anys.
Era més gran Ronald Reagan, per cert, quan per això, va presentar, sí, per exemple. Sí, ja. Això no sembla un obstacle als Estats
sí,
Units, oi?
Sí, va acabar amb 72.
Em sembla que amb més gran i tot, el primer mandat, sí, va acabar amb 72 els dos.
Va presentar.
I llavors va acabar amb 76. Doncs gairebé igual o una mica més jove. I accepto la correcció.
80. Sí. Jo, la veritat, tal com el veig un home que li agrada molt fer coses, li agrada molt ser dedicat al tema de l'empresa, li ha anat bé, després se'n va anar a la televisió, també li va anar bé amb tots els shows que va fer a la televisió, després va dir que es volia presentar com a president i ha sortit com a president. Jo crec que més que res era una fita personal d'ell sortir com a president dels Estats Units. Veient-lo per la seva trajectòria personal i professional, penso, ja ha sortit com a president, jo crec que ja en té prou. Aquest home, quan acabi els 74 anys, no crec que vulgui seguir com a president i... Vamos.
Per tant, veig que hi ha aquí diferències de veure. Això ho sabrem d'aquí 2 anys i una mica més.
Sí, segurament abans.
Abans, clar, abans sabem si es torna a presentar.
Jo crec que s'ha presentat més per un motiu personal que no pas
sí,
per altra cosa.
Jo suposo que no vol quedar tampoc com... que el plantegin com un covard que no s'atreveix amb totes les crítiques que rebut que tornar-se a presentar i que hi tingui por a presentar-se perquè pot perdre, o sigui, jo crec que per l'ego que té, a acceptar que passi la història, com que no es va voler presentar el seu mandat per por, jo crec que això fa molt més que qualsevol altra cosa per incitar-lo a presentar-se.
No com a mínim, els últims 30 anys, tots els presidents han optat a la reelecció. No sempre l'han aconseguida, la majoria de vegades sí, però altres no, però sempre s'han presentat. O sigui, hi ha com una tradició, no? Sí, almenys sí. D'optar una reelecció. Més no poden, tampoc. Hi ha limitació de mandats, recordem-ho.
Hi ha un tema, jo diria, que abans s'ha tractat aquí,
sí.
Que és el de les eleccions del novembre,
Sí, efectivament. Això els volia plantejar ara. Sí.
Això és molt, molt important.
Ara mateix, recordem que...
Els poders del president depenen bastant
d'aquí,
la majoria de les dues cambres, que ara les té ell.
Efectivament, ara les tenen els republicans, tant al Senat com a la Cambra de Representants. Com que hi ha una renovació parcial, em sembla, d'una de les dues cambres i de l'altra total, què pot passar?
Pot perdre la majoria.
Pot perdre la majoria. Passarà, això? És
I
bastant
llavors, si llavors allí, i tot. Perquè cada decisió l'haurà de pactar amb els demòcrates, no?
Jo matisaria una cosa que em diria és que no, jo no crec que ell tingui el Congrés o la Cambra de Representants i el Senat, sinó que ho tenen els republicans. És diferent, perquè no tots els republicans o molts s'han mostrat molt crítics amb Trump. Per tant,
i a més hi ha molta llibertat de vot,
exacte.
Cosa que no passa aquí.
De fet, teníem l'exemple del senador John McCain, que va morir fa no gaires dies, i era de les veus més crítiques al Congrés amb Donald Trump. Per tant, no tots els republicans estan amb ell, no, això ja és un problema, però
tenir,
sí.
Tenir la majoria...
És molt important, sí.
A veure, o sigui, són crítics i allí hi ha llibertat d'expressió total, però a l'hora de votar, voten... Sí, hi ha una espècie de situació i de denominador comú que diu, escolta, hem de votar pel president...
Com a mínim amb temes importants.
Amb temes importants, no? Mm.
Però sí que està molt disputat, de fet, un dels candidats dels primaris, que era el Ted Cruz, que va ser el segon i el que podia plantar-li més cara, que és senador per Texas, Texas ha estat totalment republicà, està a la seva cursa pel lloc de senador, està molt a prop del candidat demòcrata, que és un noi jove que ara s'ha erigit com una de les possibilitats com a candidat demòcrata, que es diu Beto O'Rourke, i està o empat tècnic o a pocs punts del Ted Cruz. Per tant, que fins i tot els republicans puguin perdre a Texas ja indica de com de disputats estan les eleccions.
Sí. Recordem que el Senat és com aquí, s'elegeix per sistema majoritari pels estats, no? Després la Cambra de Representants són més, però
després diríem el tema de les polítiques que ha fet d'immigració, o l'antipolítica, o l'antimigració.
El mur amb Mèxic, per exemple.
El mur amb Mèxic i tirar fora, o sigui, treure de les fronteres dels Estats Units gent. I, això ha estat sagnant. És dir...
Després el veto alguns passaports per entrar.
El vot hispano, i el vot dels immigrants, diríem, crec que no el té. O sigui, tampoc el tenia abans molt massa, no? Però vull dir... Això passarà també molt, perquè això ha creat molts problemes als Estats Units, no?
I també és un país amb molts interessos econòmics. Vull dir, hi ha els lobbies que que tenen molta influència a totes les votacions.
El lobby jueu, per exemple, no?
Lobby jueu, o el lobby de l'armament, sí.
Clar, clar, i dintre dels Estats Units, per això que jo crec que és molt diferent, no? I vostès ho estan ratificant.
I ell ha incrementat, clar, el lobby de l'armament és molt important, perquè ell ha incrementat l'armament i les inversions en defensa, ell les ha augmentat. Sí. Per tant, he estat molt content.
Té molta gent contenta. Sí.
Tot i que el debat sobre les armes als Estats Units també va a més, el debat sobre la facilitat o no tanta facilitat que alguns volen de portar armes, per exemple, que això és un tema que sempre surt als Estats Units. Bé, mig minut i seran 6:45. Seguiu, amics oients, acompanyant-nos i us ho agraïm en el Mirador de l'Actualitat. Una petita pausa i arribem a la recta final del programa d'avui.
Ràdio Estel.
Cada divendres a les 10 de la nit, El Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Aquarela Music Restaurant, Design Created, Pub Kennedy, Restaurante Noni i Ajuntament de Canyelles, El Garraf.
La Generalitat, al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El Mirador de l'Actualitat.
Seguim en el Mirador de l'Actualitat amb l'analista i membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovin, amb l'escriptor i advocat Jordi Verdaguer i amb el periodista Salvador Aragonès parlant de Donald Trump, si acabarà el mandat, si no, com veuen la seva situació. En tot cas, tornant a referir-nos, si els sembla, a la polèmica sobre aquesta mena de complot intern, com pot acabar això? Amb una purga interna? No sé si la paraula purga és la millor, vaja, amb una neteja que faci el mateix Trump, que creuen vostès? Si pot ell sobreposar-se a això sense problemes?
Home, a mi com a americà m'agradaria que, diguem-ne, aquestes persones no estiguessin a l'administració, perquè encara que jo no votés per Donald Trump, jo el que vull és que qualsevol president surti
del poble i pugui
fer la millor feina possible, no? Llavors, no tenir aquesta idea, em sembla una mica, veure la política una mica infantil de aquest no és el meu, per tant et molesto i vull que surtis malament. No, no. Hi ha unes eleccions, per tant s'ha escollit algú, i llavors quan s'escull algú, doncs jo vull que li surti el millor possible perquè és el president del meu país i vull que surti el millor possible. Per tant, el que a mi m'agradaria és que aquestes persones, doncs, sortissin de l'administració, que facilitessin la feina de Donald Trump i que el que hagin d'explicar ho facin públicament, però jo crec que és una necessitat que aquesta gent deixi d'estar dins de l'administració ni del govern dels Estats Units.
I podrà ell fer-ho, això? Perquè, clar, de vegades saber qui són els traïdors i qui no, segons el seu vocabulari.
Com que no se sap qui és, comencen a sortir tot de rumors, i fins i tot s'ha comentat que podia ser la seva dona, fins i tot la Ivanka Trump. Clar, la Ivanka Trump no la podria fer fora.
Això ja serien qüestions matrimonials, diguéssim.
Sí, però vull dir que no sabem tampoc de quin nivell o de quina importància és el càrrec que ha fet aquesta editorial anònima al New York Times, però...
Sí, però jo diria que, anem a veure, una administració Vull dir, una administració dividida en si mateixa no hi ha manera de continuar. O sigui, està... I si hi ha un estat dins l'altre estat, vull dir, això... I es barallen entre si, això no té massa continuïtat. No pot tenir continuïtat. Però després, clar, a Trump li han dimitit molta gent.
Sí, sí.
Molts dels que li han dimitit després han anat al jutjat i l'han denunciat. Però no l'han denunciat, inclús ells han anat a la presó. Alguns d'ells han anat a la presó.
Sí, sí.
Director de campanya, però no gent de segona categoria, no, gent de primeríssim nivell al costat de Trump, gent que deia jo amb Trump aniré fins a la fi del món, etc. No? O sigui, ell ha creat desil·lusió amb gent que treballava amb ell. No? I la gent que treballava amb ell no està massa satisfeta. Per tant, és normal que es creï aquesta situació de tensió. A part de que tothom està d'acord que en política internacional ell està fent coses... En fi, res de lògic, sinó que està canviant d'idea a cada moment, no? Per tant, jo crec que allí hi ha aquest grup, o aquests grups d'oposició a Trump, que sempre hi seran, la presidència dels Estats Units, i a tot arreu, fins al papa de Roma, d'aquests grups.
Sí, sí, en parlàvem ara fa uns dies, tot just.
Vull dir, vull dir, clar, això continuarà, el que passa, el poder, el pes que té aquesta gent, doncs ja veurem quin pes tindrà, si és que té pes suficient per fer caure Trump, que no ho crec.
Potser el problema d'això és que s'hagi fet públic d'aquesta manera, no?
Sí.
Trump hagi sortit al pas, hagi parlat de traïdors...
Que a més, que l'altre dia va sortir un llibre del Borbón, aquest, el del Watergate, el que va escriure el llibre sobre el Watergate, bueno, que va destapar el Watergate.
Exacte,
no?
Que va acabar amb la carrera amb Nixon, de Richard Nixon l'any 74.
Aquest ja s'ha carregat un president, vull dir.
Sí, bueno, sí.
Aquest ha sortit amb un llibre incendiari contra Trump. Però tremendament, amb entrevistes, amb el mateix tram, inclús, no?
Uh-huh.
És a dir que, realment, la situació no ho té massa bé.
És complicada, sí.
El Churchill sempre deia que els pitjors enemics eren els del seu propi partit,
sí.
Que eren els pitjors enemics. D'altre... Per altre cantó, també veiem el tram, en el fons, està fent... tal qual és ell, o sigui, no ens podíem esperar cap altra cosa del Trump. Quals que el coneixien sabien que era d'aquesta manera. Té un ego molt pujat, vol les coses com ell vol, i si no li dius el que ell vol, doncs ha fet una patada.
Sí.
Desgraciadament és així.
En tot cas, ja analitzant la situació més des d'una visió moral, clar, tenir un president als Estats Units que en qui predomini això, aquesta manera d'actuar, no sé si dir autoritària o fins i tot despòtica internament, no sabem si... Vaja, pensem que això no és el que convé ni als Estats Units ni al món.
No.
Precisament per la influència que té aquesta potència.
No. Ara, la influència que té aquesta potència, que la va perdent.
També és veritat,
la va perdent. Perquè els Estats Units, diríem, era el garant de la pau universal i en aquests moments ja cada vegada està més arraconat. I això es veu claríssimament. Inclús en el terreny econòmic. Els xinos i li estan guanyant el terreny, no? Llavors ja veurem què és el que passarà aquí. Aquí hi ha una guerra entre Xina i Rússia, l'armada, que encara no s'ha manifestat públicament, però que, evidentment, els interessos xoquen frontalment, els dos.
Sí, sí, guerra econòmica, guerra d'influència...
Sí.
Bé, ja en parlarem, sens dubte. Ara mateix passen 7 minuts i mig de 6:45 i tenim a punt la Ruth Carballido. La saludem amb la notícia curiosa del dia. Endavant.
Quan les coses s'espatllen, es porten a reparar. Quan un cotxe no funciona, es porta al taller mecànic. Si vols que al taller hi hagi més dones que les que surten al calendari Pirelli, hauràs d'anar fins als Estats Units, concretament a Filadèlfia, on ens ha portat la notícia curiosa d'avui. El primer taller de cotxes del món on els mecànics són dones. Els Girls Autoclinic, que així es diu, és una idea de dones dirigida a altres dones, on et podràs fer les ungles o arreglar-te el cabell mentre esperes que et canviïn l'oli del cotxe. Una idea fantàstica que la Patrice Banks va portar a terme ja fa uns anys quan va veure que hi havia aquest buit al mercat. Cansada de pagar factures caríssimes per les seves reparacions, es va llançar a estudiar mecànica. Títol en mà, va començar obrint el taller només els caps de setmana i va veure que el negoci donava per molt més. 9 de cada 10 treballadors del taller són dones. S'anomenen a elles mateixes la Chicken X, un joc de paraules que vol dir que elles poden fer mecànica. Una picada d'ullet, el conegut lema de Barack Obama, i tant que poden. La Patrice s'ha convertit en una empoderada empoderadora de dones. I el seu taller és un centre d'empoderament per a dones. El símbol del taller són unes sabates de taló vermelles que s'assemblen molt a les que la senyoreta Banks utilitza quan imparteix seminaris gratuïts també per a dones. Aprenen, per exemple, a canviar una roda, a saber quina freqüència han de substituir l'oli del cotxe o, arribat al cas, estar més preparades per comprar un vehicle nou o discutir amb el mecànic. 3 de cada 4 clients actuals són dones i ara mateix està en plena campanya per recollir diners per obrir 5 nous establiments als Estats Units. Noies i dones oients, amb coneixements de mecànica, no us animeu a obrir-ne una a Barcelona? Seria la vostra primera clienta.
Bé, gràcies, Ruth. Quan ara ens parlava la nostra companya d'això de reparar un taller, potser reparacions també és el que ha de fer Donald Trump a la Casa Blanca, i no precisament reparacions d'emplaçaments de lavabos, sinó de personal, potser, no?
Sí, no, i goteres, que hi ha, eh?
Eh?
I les goteres.
I les goteres, exacte. I no, tampoc, no precisament de pluja, tampoc. No. De pluja meteorològica, sinó d'un altre tipus de tempestes. Bé, és curiós que... en tot cas, el tema de la presència femenina en els llocs de responsabilitat hauria d'estar resolta i potser hauria de ser normal, però en els tallers